doing dicka doing dicka doing get doing get doing doing dicka doing dicka doing get doing get doing doing dicka doing dicka doing get doing get doing doing dicka doing get doing get doing 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 dicka doing dicka doing. I quan són les 13 i 18, hora habitual, minut dalt, minut baix, és l'hora habitual de començar la tertúlia, anem a saludar els contertulians que tenim en el nostre locutòria de la tertúlia del dimecres, el safareig. Anem a saludar Marita Bover, per exemple. Marita, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Bon dia i benvinguda, o bon migdia, com vulgui. Bon dia, benvinguda, calorós i ventós, perquè el vent a pesar de que l'alerta groga ha parat, el vent veiem en els magnífics arbres que tenim detrás, que ens donen este toquet de verdor al centre de Vinaròs, pues se menegen i de quina manera, no? Però la temperatura, a pesar del vent, no ha baixat aquí. Ha baixat en l'interior, però aquí continuem tenint temperatura alta. Albert Gavaldà, també hi ha present en la seva cadira habitual. Albert, bon migdia, bon dia.
Bon migdia, què tal?
Bé, a veure, no sé, puja una mica el micro, per favor. Puja una mica el micro, a veure, que el sentim molt bé.
Ara millor?
El Ver és una persona bastant alta.
Molt alta.
Bueno,
està...
Menjava molt de menut.
A nivell de 80 i algo, deu estar.
83.
I... Ah, 83. Déu-n'hi-do, no? Bueno, per l'època, en fi, per generacions passades, això és molta altura, no?
Sí.
Eren quasi tots com jo, eh?
La allà. Gent de postguerra ens vam quedar més
sí,
baixets.
Sí, sí, sí. I anem a saludar al tercer contertulià que també ens acompanya i és habitual de la casa. Com no pot ser d'altra manera, pues en esta ocasió anem a saludar a Alejandro Mañá, el tercer contertulià, que també estava aquí. Aquí també li demanem que aixequi el micro perquè ell no patisque.
Muy
és
bien.
A dir, que enfoca el micro cap amunt. Molt bé, sí, sí, sense temor, cap amunt. Vale, ara.
Això és.
Alejandro, bon dia, benvingut.
Bon dia i bona hora a tots.
Has vingut en moto avui o no?
Sí, 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 fa, pues fa molt d'aire.
Fa molt
d'aire.
Dia per al
sí,
moto,
sí,
eh?
Sí, sí, però bueno.
Bueno, t'ho dic perquè, no perquè moleste o no que faci aire, que ja tu ja n'agarres d'aire a la moto. Molta precaució de que no tombe.
Sí, la, jo crec que
o
una
si
moto...
El vent lateral és dolent per les motos.
Jo entre cama i cama tinc 600.000 quilòmetres de moto, que m'ha agradat sempre, i el vent és el pitjor que hi ha de la moto.
Sí. Pues bueno, precaució per sí, Alejandro i per sí. Tots els que
aquí,
que són molta gent, va en moto tornar. I en scooter, perquè és molt còmode i tal. Ojo, que avui fa un dia de meses d'estos que pega un cop.
I aquí parleu i del vent i la moto. El nostre cantant, el Raimon, diu que la cançó del vent se va inspirar anant en moto, anant en moto, li donava el vent i va ser el que li va despertar la vena.
Sí, senyora.
És molt bonic.
El vent, la cara al vent
i els ulls al vent.
Això és el que te veia quan es passen.
I les mans al vent.
Al vent del món.
Al vent del món.
Correcte.
Molt bé. Molt la
sabem. Que la cantem tota, ja.
La sabem, la sabem.
Quasi que sí.
Si voleu la cantem tota, un gran cantant, bueno, una per Raimon, una persona que ha descrit molt bé, no? La terra d'alguna manera. A banda d'això, què volen descriure vostès? De què volen parlar avui? En fi, quin tema teniu preparat? N'heu preparat algun per tirar damunt la taula?
Bueno, ara que dir lo de Raimon, també aquí a cançó que té que el meu poble o el meu país, la pluja no sap ploure, no?
Sí.
Plou molt.
El meu país no sap ploure.
Qui portarà la pluja a l'escola.
Sí, qui li ensenyarà com ha de ploure, no?
Com ha de ploure. Sí, sí, senyor. Doncs pues això lliga en tota la problemàtica que tenim del que no plou. Ja no és del que plou, sinó del que no plou.
Jo vaig estar el dissabte a Tortosa i vaig cruzar el riu i ostres, no n'hi ha ebre, vull dir, és que n'hi ha molt poca aigua, eh? És que n'hi ha molt repoqueta d'aigua, eh?
Aquest matí sentia que a Mequinensa mateix, al pantà de Mequinensa,
el
nivell està molt baix.
Molt baix, molt baix. Allà no n'hi ha ni cirulos ni absolutament res. És tremendo, com no ploga en poc de temps, patirem, eh? Però patirem.
Patirem, els pagesos ja pateixen molt. Però el canal d'Urgell ja està tallat, a Barcelona hi ha problemes serios en l'aigua.
Jo l'altre dia, Albert, se va enfadar perquè vaig dir que jo sóc conspiratiu.
Això ho dius tu, que eres conspiratiu.
Jo sóc conspiratiu. Jo, però que vaig dir lo dels avions estos que no sé si els envia Xina o qui, però que fumiguen i resulta que aquesta fumigació és per evitar que hi haguen, o sigui, per trencar els núvols perquè no ploguen i tal. Jo sóc com conspiratiu. No. Tu estàs convençut que això és ciència ficció i que això és tot mentira.
Mira, sí,
jo cada vegada estic més convençut.
Pues m'agrada que ho traguis perquè justet ahir vaig veure a YouTube un hi ha un canal que m'agrada molt, que és la gata de Schrödinger, que és la Rocío Vidal, que és una youtuber científica, Justet de Castelló, i molts de seguidors. I Justet, ahir vaig veure un vídeo d'ella que parlava d'això dels chemtrails. I això no és més que la condensació que surt de les turbines que amb l'aire pues, se crea aquesta estela. I res més, no mos fumiguen. A més, quin interès tindria el nostre país a fumigar-nos a nosaltres mateixos? Què trau?
No, nosaltres no, nosaltres no. Però com els xinos estan a la part de...
O sigui, els xinos plenen els depòsits dels avions, sí, preparant això.
Home, jo estic convençut que els... Mira, els xinos, mira, ara fa 4 dies tenien los globos estos, que si eren globos sonda, que si eren globos...
Espia, són globos espia, claro, però això fan tots. Els Estats Units ho ha fet tota la vida, perquè mos estranyem que ho fa Xina.
No, jo espero ficar-li la culpa a algú. A mi igual me dona Xina que Estats Units. Jo espero ficar-li la culpa a
quan
algú.
Encara no teníem, no es parlava del canvi climàtic, parlo de 10, 15 anys enrere, recordo que hi havia també el dia de que els arrosseros d'aquí del Delta que feien...
Tiren coets, però per trencar el granís.
Trencaven.
Trencaven, sí. El granís, però no, és que els coets eren perquè no ploga. No, és per trencar el granís. No, no. És que inclús les coeteres, i a més, este dia ho parlava amb una amiga meva criada al Delta, que ja recordava de minuda en son pare, que en les coeteres tiraven, quan venia una granissada o núvols que apuntaven a granís perquè no fes malbé el camp, tiraven per desfer el granís i que plogués, però que perquè no ploga això no s'ha fet a cap lloc. Sí que no, és veritat que Xina, als Jocs Olímpics, va fer que no plogués durant els Jocs Olímpics, però no va fer que no plogués iau, va fer que plogués abans de lo que tocava, perquè l'aigua igual ha de baixar.
Però veus com al final els xinos...
Sí, però no només que les coses, són coses molt diferents.
L'aigua és la que hi ha. L'aigua és la que hi ha. I claro, hi ha de caure. Hi ha de caure.
Per seu propi pes, mai millor dit.
Però no ho sé, jo claro, no...
Per la gravetat.
Jo no l'estic
entès. Igual que consentir el iodur de plata, pan, això, el que fa que el granís, que és boles més grans, que se facin més minutetes, perquè se mesclen les partícules amb el iodur de plata i desfà el granís aquest del tot o en boletes més minutes que no són que tan no, perjudicials. Sí. Per tant, no se pot fer de cap manera que no ploga. Bueno, però, en tot cas, pots adelantar o atras, però no pots fer que no ploga.
Però tu estàs reconeixent una cosa que jo diria com a teoria, i és que la persona, al dia d'avui, en els coneixements que hi ha, poden fer algo, claro, siga enviar un cuet o el que siga, per a modificar, per a canviar, per a variar el clima, sí o no?
Sí, però no en els nivells estos de que hi hagi una sequera a tota Europa o tot el món. A Xina mateix, els registres que hi ha, que també ho mirava ahir, els registres que hi ha de sequera són els pitjors de la seva història, a la mateixa Xina. Xina, si vols que te compre el relat conspiranoic en tot el carinyo, sí, puc entendre que ho fes com a arma contra altres països, però en ell mateix, quan hi ha dades objectives que reconeixen que a moltes zones de Xina la sequia és la més pronunciada de la història des de que hi ha registres, això no tindria massa sentit.
No en té de sentit, però és que a lo millor intenten fer algo i no saben si els sortirà del tot com ells pensen. I són tan extremadament valents o inconscients,
sí,
que a lo millor
però...
ho intenten. I dic xinos per dir alguna cosa, que potser podrien ser els americans o els australians o jo què sé. Àfrica, des d'acord que no.
Però el tema del canvi climàtic, sí, canvi climàtic, no, no és patrimoni ni d'Espanya, ni de França, ni siquiera d'Europa, és molt més global.
El cosí de Rajoy. Que dia, que Rajoy va dir que tenia un cosí que
sí,
era
meteoròleg,
sí, meteoròleg, físic,
no físic, sí, sí, físic, sí, va dir que era,
i aquell va dir que no hi havia canvi climàtic.
Després va tenir que rectificar. Rajoy va rectificar.
Va que rectificar.
Canvis sempre n'han hi hagut, vull dir que han hi hagut períodes de glaciacions i de períodes interglacials, pues ara també estem, jo penso que
sí, però...
que duren, a veure, que no és cosa d'un any o de dos o de tres, ja portem molt de temps que...
Sí, però jo ja he estat, per exemple, en l'interior de, ara fa 4 dies, en l'interior de Tarragona, en diferents pobles, Horta de Sant Joan, un poble que es diu Bot. Preciós, sí. Preciós de veritat, al costat del Bar de
Roma,
Terra Alta, correcte, bon vi, molt bona gent, i la gent gran que hi havia allí, jo els preguntava i deia, està calor que vos faci, això és normal? I diu, no és gens normal. I que faça més calor a l'interior que no a la costa, doncs també hi ha meteoròlegs que diuen que això significa alguna cosa.
No, però, és normal.
Però en este temps que
perquè
estem...
Perquè el mar té equilibri al temps, per això és més templat.
Però en este temps que estem, no sé si és massa normal.
A mi, Aragó sempre... La Bordeta canta de cantos Tierra, viento, polvo y sol, no? Aquella cançó de... Clar, és que la calor que fa a l'interior d'Aragó, això, vamos, no hi ha Déu que ho aguanti.
El poema del Mio Cid, polvo, sudor y lágrimas.
Muy bien.
El poema del Mio Cid és polvo, sudor y lágrimas.
Ara, el problema és que, dins de l'habitual que és que se produeixi més a sovint en plaços més curts i que sigui més accentuat. Això és el problema. Clar, si fa més calor de lo normal durant més temps, no és normal. Per exemple, l'any passat vaig estar per la zona de Quinto, que anant a Saragossa, i aquí a zona...
Quinto d'Ebro...
Sí, Quinto d'Ebro, que just hi ha un museu de les mòmies, que és molt interessant de veure. Mòmies reals, no? Com les mòmies d'Egipte, així que estan embalsamades en les venes, no? Persones que van enterrar i que s'ha conservat la seva pell, òrgans i tal. I estan allà exposades en vitrines i és molt curiós de veure. I jo ho he vist un parell de vegades i és molt curiós. I no fa tanta impressió com
no
pot pareixer bona,
no
la qüestió a la que jo anava.
A mi no sé si m'agradaria.
A mi
no
crec que no.
No fa tanta cosa, perquè també la primera que veus no és tan forta i llavors també te va preparant una miqueta. No és per a tots els públics, però tampoc fa tanta impressió com pot pareixer en un principi. I més te conten la història durant més d'una hora, veus vàries, i és molt interessant d'entendre tot el context i tal. I a més a l'església on està, a la Guerra Civil, també estan ahir els nacionals, va entrar un tanque republicà, hi ha hasta marques de la metralla, de l'obús, bueno, és molt curiós. Tota la història d'ahir, però també està Belchite per ahir, o sigui, sí, tota aquella zona del front d'Aragó, no? I me recordo que també per això dia, per aquella zona, fotia un vent calent, un remolins d'aire calent, que vaig preguntar a una xica que tenia al museu i m'ha dit que ja no recordava haver vist allò mai. O sigui, una tia de 24, 25 anys com a molt. Vull dir, tampoc tenia aquesta perspectiva històrica de tota la vida de 70, 80 anys, no?
De tota manera, són terres que durant el dia calor, i a l'estiu calor, i a la nit pues, refresca.
Per la nit ja refredava, els dos dies, per la nit ja refredava una miqueta. Ja la xaqueteta la tenies que tindre.
La proximitat del mar mos nivella les temperatures de l'estiu a l'hivern i del dia a la nit, i en canvi tu te vas... és molt més extremat. Quan entres cap a dins, el clima és molt més extremat.
Però bueno, jo l'Ebre que el vaig veure l'altre dia, el cruçar el riu...
Poca aigua,
però és que no... Jo vaig estudiar a Tortosa, a la Immaculada, al costat del seminari, i vull dir que el conec, i mai en la vida havia vist tan poca aigua, eh? I la veritat és que te fa reflexionar una miqueta de que... No sé si és el canvi climàtic o sé, però home, tindrem que fer alguna cosa, eh?
Canvi climàtic degut a les emanacions de les indústries del CO2 per la producció industrial, i dels cotxes, i de tot... Mira, una cosa que sí que fan les esteles dels avions, està reconegut que les esteles dels avions, que això sí que afecten a la humanitat, és que puja un 5% de l'efecte hivernacle, el 5% està degut a les esteles dels avions, per la condensació que fa que el sol també reflecteixi a les esteles, i l'efecte rebot, o l'efecte hivernacle i tal, no? O sigui que realment sí que afecten les esteles dels avions als...
Al final acabarem clima. Acabarem amb els xinus, ja veuràs.
I també a vegades diuen, és que a vegades hi ha esteles que no surten de les turbines, surten de la punta, però és que aquella estela de la punta és queroseno o el combustible que utilitzen, que han de soltar a vegades els avions pel pes, per perill, del que siga, i ho alliberen també. Veieu com no són les turbines que és allò? No, és el combustible allí. És un tema que, com ho arreglem? Qui li pone el cascabel al gato? Qui s'ha de produir?
Jo crec que podríem parlar també ja en el temps, mira, al final com no depèn de nosaltres, que si fa calor intentarem...
Però el patim o el disfrutem?
Bueno,
no depèn, però...
Jo crec que en la vida n'hi ha que patir poc i n'hi ha que disfrutar,
tot el que es pugui, sí.
Jo parlaria de les eleccions que les tenim ahir, el dia 28, i jo, que m'agrada, soc molt preguntant, i estic preguntant a la gent jove, I molta gent jove me diu que no anirà a votar.
No aniran a votar, no hi ha il·lusió.
I jo me preocupe, perquè un xaval jove que no vol anar a votar és perquè no té ni preocupació ni ganes de saber com quedarà el tema. Després, a lo millor, és el primer que se queixi. Però, claro, jo sempre dic, vota, i després, si no surt el que tu has votat, bueno, pues queixa de que no ha sortit, però almenys vota, no? El que no pots fer és com aquell... Jo tinc un amic que està convençut que li tocarà la loteria, però és que no en compre. Entonces li dic que és molt difícil que li toque. Jo ne compro poca, però quan ne compro pues, tinc possibilitats de que me toque. I me sap mal per la gent jove, i no tan jove, perquè també he parlat amb gent gran, i també estan tots una miqueta farts de la política, dels polítics, igual me doné d'esquerres que de dretes, que de centro, això ha sigut un putam parlant malament i ràpid, però és que la gent no té ganes de saber-se res de res, i és trist.
Bueno, quin és el plan B?
No, sí.
No votar, que hi havia una dictadura. No,
jo sí que aniré a votar.
I tot serà política. Clar, és que les percepcions que tenim, cada un pot contar. Mira, jo porto, soc administrador del grup de Facebook de Política de Vinaròs, i hi ha unes 2.500 persones quasi en aquell grup. No tots participen activament, ni molt menys, però bueno, jo veig les estadístiques i veig que hi ha molta gent que veu els grups i fico enquestes. I l'última enquesta que vaig fer justet era sobre com ven la percepció de la gent per a votar, si estan motivades o no ben motivades al seu entorn, no? I sí que és veritat, bueno, no és cap enquesta científica, cada un contesta el que vol, però sí que és veritat que vaig mirar-ho ahir i estava algo més de la meitat dient que la gent estava molt desmotivada o poc motivada per votar.
Correcte.
Un 52-53%. No me'n recordo, tindria que mirar-ho perquè no m'ho he apuntat ni pensava que tindria que fer referència en això. Però també és veritat que les campanyes també fan que la gent voti. També s'encarreguen els polítics de prou polèmica de ficar la temor de que si mana que i tal, i això també fa que a última hora la gent se mobilitzi més, i això passa més a l'esquerra que no a la dreta.
Sí, sí.
Per això. Bueno, això és el que diuen.
Jo no ho sé.
Jo com tinc més anys que tots vosaltres, puc parlar una mica de moments històrics que vosaltres no heu viscut.
No l'hem vist.
I que, per tant, no sabeu la il·lusió o la no il·lusió que hi havia pues, bueno, quan se va fer la
democràcia.
Va començar la democràcia, els últims anys de la dictadura franquista. Hi havia una il·lusió. Quan les primeres votacions que va guanyar el Suárez, UCD, crec que es deia el hi havia una il·lusió perquè qui més i qui menys havia durant els seus anys o d'estudi o de treball havia lluitat i havia patit i havia lluitat per aconseguir que canviés el temps, que entréssim en un moment històric diferent al que havíem viscut. Hi havia moltíssima il·lusió. Els percentatges de participació, jo ara la meva memòria no tinc datos que puguen ser fidedignes, però era altíssima la participació.
Bueno, però poc perquè poc... se buscava la llibertat, se buscava un pluralisme i se buscava tot el que no s'havia tingut en 40 anys. Però jo penso que tot això se va viure molt bé, se va disfrutar, però a dia d'avui, malauradament, jo crec que li han pegat la volta al calcetí.
Just, que ha anat baixant.
Ha anat baixant.
Però perquè,
que suposa un problema, suposa
jo,
un problema.
Jo, I tant. Jo crec que a veure, és molt fàcil de dir, però ni més no estan dins del món polític, que l'estament polític, els polítics, no han estat a l'altura de que la gent esperàvem. Perquè ara, què fan? Anem a parlar dels dos partits polítics més importants. Què estan utilitzant pues, un contra l'altre i l'altre contra l'altre?
Bueno, perquè també es veu que...
Que tinguin punts de confrontació és molt normal, però que tot qualsevol no, tema, tot a boca aquí.
No, pues justament l'altre dia se van ajuntar els dos partits que estàs dient per lo de la modificació del sí i sí. Entonces, a veure, pues va ser per una part una lliçó que a mi me va sorprendre, però bueno, jo sempre penso que els dos partits grans, anem a centrar-nos en el nostre, per exemple, Benicarló, Pinyíscola, Vinaròs, el que tenim més a propet, en Vinaròs hi ha 9 partits.
9 partits.
Això no havia passat mai en la vida.
No, que jo recorde, no.
I en Benicarló 7, que també és un número elevat. Mm-hmm. Això jo crec que serà, des d'un punt de vista humà o sociològic o polític inclús, serà curiós saber el resultat de... Primera, en tan poca gent com diuen que aniran a votar, que a lo millor a última hora va tot el món i...
Al final se mobilitza la gent.
Sí,
sempre.
Al final jo penso que sí. Sempre. Però n'hi ha passotisme, i ho reconeixem tots, que n'hi ha passotisme, la gent jove passa molt, jo parlo amb gent gran i em diu, ja, enguany no penso anar a votar, que surti qui vulga, i n'hi ha com un cert esquisme. La gent ja està farta dels polítics, dels partits, que si un partit és d'esquerres però resulta que després vote en los de la dreta, al revés exactament el mateix. I no ho sé.
Home, jo aquest diagnòstic no l'acabo... No ho dic compartir perquè, tal com ho dius, sí que hi ha aquesta percepció de l'hartazgo, però també penso que els que més se fan sentir són els que estan en contra de. Llavors, com sempre se manifesta la gent que està en contra de, que a favor de, són els que més se senten, els que més manifesten la seva decepció amb la classe política i pareix. Però després, a l'hora de votar, normalment vota entre el 60 i 70% de l'electorat a cada elecció. I això és més gent de la que realment a les enquestes te poden dir que no penso votar o la percepció que tenim de carrer a l'hora de votar. I això, això és
el fet que hi haguen tantes... que a Vinaròs siguin 7 partits, nou, i a Benicarló 7, i que a més, no sé quantes en la legislatura actual, quants partits polítics van participar, però el que és un fet és que ha anat augmentant. Vol dir que la gent, per una banda, se recull una sensibilitat política molt més ampla, però també vol implica de que no estàs d'acord en cap dels partits que hi ha alguna sensibilitat que ha requerit crear un fundar un partit nou.
Bueno, pues està bé.
A veure, els han fet partits ara que són nous.
Ja dic que se recull més sensibilitats polítiques, però per l'altra arriba el moment en què es fan les votacions i surt molt més dividit el
però és que hi haurà molts devotos que no és que se perguin, perquè per l'amor de Déu, cada un que vota qui vulga, però si surt una mitja, Benicarló i Vinaròs, més o menys el mateix, de 500 vots per aconseguir un regidor, vale, més o menys, 550...
Sí, a Vinaròs 600.
Bueno, sí. Pues sí, cada vegada ens anirem arribant més a 600, però claro, 600, si hi ha partits polítics que són menuts, ja ho tenen una miqueta més difícil, i aquests vots que, per exemple, aquí en el que és dreta i esquerra, per entendre-nos, ostres, hi ha molts de vots que se n'aniran, a lo millor, que no aplegaran ni a un regidor.
Home, hem de tenir en compte la llei de Hohn, perquè clar, aquí el sistema és majoritari. La llei de Hohn el que fa és afavorir els partits més votats, que això també dona més estabilitat. Si tu realment... també està al marge, crec que està al 5%, no? És que també depèn on era el 3, però bueno, crec que està al 5 actualment això. Clar, si tu no arribes al 5%, ja no optes, ja ni te compten a l'hora de fer el reparto.
Correcte.
No? I a partir de que tu ja tens un 5, ja te fan dir de les divisions. I clar, normalment un partit però, igual li ha costat 500
vots. Un 5%, perdona, però un 5% de 9 partits, si cada un té que tindre un mínim de 5%, me compreso, tengo
45,
ja tenim un 45% ahí, només tenim un 55%.
Evidentment hi haurà partits que no arribaran, perquè és així.
Però això és la llàstima de votos. Tant de dretes com d'esquerres.
Però és que al final el temps fica tothom al seu lloc. I si un projecte no ha funcionat a unes eleccions ni a les properes, igual han de fer un pensament.
Correcte. Anar-se'n a casa.
Se va morint. Se va morint el partit.
O fer una coalició. I les coalicions no sempre sumen. Que també és curiós que a vegades es fan coalicions i 2+2 al final no són 4, són 3. Que això també passa a vegades. Tu m'has treure 2, jo 2, ara en farem 4. No, que treus 3 o 2.5.
Però és que ara tenim un govern central que és digne d'estudi psicològic.
No, suma parlamentària, majories. La Constitució del 78 va permetre fer això. És totalment legítim aquest sistema electoral.
Però tots assentats a una taula de govern... I uns estan a favor i els altres estan en contra d'una mateixa llei que crea aquest mateix govern.
Bueno, però no de totes, és que mos recordem de l'anecdòtic. Però clar, la de llei del solo el sí, solo el sí i tal.
Per exemple.
Però bueno, és que això és anecdòtic. Tu si ara mires totes les lleis que han pactat o han votat igualment socialistes i Podemos com socialistes en lo PP, han votat moltes. I hi ha moltes votacions que Vox i Bildu han votat lo mateix, no mos enganyem. I està ple. I és normal que així siga.
Són dos partits diferents i per tant la sensibilitat d'un i de l'altre és diferent.
Però si tu votes, si te fan votar, si vols aigua, tu votaràs que sí. Vote Bildu, vote un, l'altre... O...
Vale, però on entrem l'aigua? Ah, ja no estem tan d'acord.
Ah, ja comencem.
D'on surt?
Ja comencem.
No l'entrem. Dels aqüífers de Doñana, d'una desaladora...
El problema està ahí. El problema està ahí perquè jo vaig veure que l'Ebre baixava molt baixet, però... El canal de la dreta, el que va acabar en posta, anava ple, hasta el lado.
És que és època de rec. És que ara els camps del Ventà són plens.
Ara tenim l'arròs.
Ara l'arròs. Ara no tenim que estar 4 mesos xorrant aigua perquè s'omplin els camps. Tinc entès. Sí. Entonces, claro,
Però si l'aigua torna al mar, vull dir, rega, però bé, torna a sortir al mar.
La mar és el morir, diuen el riu, sí. No? Però, ostres, és que no ho sé, tu. Que l'aigua és un tema molt delicat i jo me pensava que això no aplegaria als extrems que estan aplegant.
Els científics fa molts d'anys que ho estaven anunciant. A ningú, cap científic, li ha estranyat on hem arribat. Un dia, fa 2 o 3 setmanes, vaig comentar que hi havia un estudi d'una petrolera, no recordo si era Total, Exxon, una Shell, una d'estes, que als anys 70 ja preveien que això podia arribar a passar, però s'ho van callar perquè no els interessava i surten coses a la llum. I el que està passant ara, doncs, bueno, no hi ha un projecte de futur, és a veure què passarà demà, i com demà doncs mai vem immediatament, o és el mateix que va passar ahir, no hi ha una tendència a pensar futur, no hi ha una projecció, no hi ha un sentit d'humanitat, entre cometes. Volem el benefici ara, i quan se va fer lo del protocol de Kyoto, comprem la deuda d'emissió dels països africans. Per exemple, si Xina, no recordo si Xina va subscriure el protocol de Kyoto o no, ara no ho recordo, però Espanya, per exemple, va subscriure, i veu que ha d'emetre més de lo que li pertoca a ell per la seva producció. Li compra a Nigèria pues lo que ell no produirà i tal, i llavors gasta. Això era comprar els drets d'emissió. Això és un fraude de llei, però se podia fer. Això arregla res? No. Què s'està fent? Pues menys emissions. S'està fomentant els cotxes elèctrics, vale, molt bé. També això és una inversió, més gastos que tu vengues els cotxes més cars. Què passa? Xina, si no invertixen, que sí que està invertint en motors elèctrics, però fiquem pel cas que tots són motors de combustió, molt més baratos, és més competitiu. I llavors tu li has de dir a Xina, Xina, m'estàs fent una competència desleial perquè tu no estàs invertint en energies límpies. I llavors jo per competir amb tu tinc que deixar l'elèctric i tornar als combustibles fòssils. Claro, llavors, o ho fem tots o no ho fa ningú, perquè sempre jo no ho faig perquè l'altre no ho farà tampoc i estaré en desventatge econòmica. Igual que Estats Units va dir-ho això sobre Xina, que no es podia, per això el Trump volia sortir del protocol de Kyoto, de fet va començar els tràmits, perquè Xina no estava fent el que tocava i llavors Estats Units se quedava en inferioritat a l'hora de competir els seus productes.
Vale, però anem al cas dels cotxes elèctrics, que també és un món molt interessant. Les bateries contaminen?
El problema de l'elèctric és este.
De 7 anys perden la seva vida útil i entonces tindrem uns cementaris de bateries tindrem que enterrar en plom perquè se poden reciclar.
Claro, tot. Igual que tu quan vas a canviar l'oli del cotxe, tu pagues un cànon per reciclar l'oli del cotxe, de les motos, i també està previst.
Paguem cànon per tot.
Bueno, si s'ha de pagar, se paga. Si espera bé, paga per a no res, no?
No ho sé.
Però si has de pagar per a bé...
No ho sé. De l'aigua també paguem cànon, de la llum també paguem cànon.
De les basures
paguem. De les basures, claro. De tot. I al final cànon és... Este cànon qui és?
La càmera de fotos.
No, qui és? El detective aquell que teníem dels anys 70? És que, a veure, ahir hi ha molt de cànon. Jo no sé si això és diners al final.
Bueno, has de pagar.
Suposo que són impostos indirectes i seran per reciclar o per ajudar a la vida útil de les energies o el que siga. Però, bueno, jo
per
dels
fer
cotxes,
competències.
Sí, a lo millor sí. Sí, però el cànon sempre és públic. No pot ser un cànon privat. Sempre és públic el cànon. Sempre és... Hi ha darrere del cànon sempre hi ha una administració. O alguna empresa d'aigües, empresa d'aigües que sol ser mixta.
Jo no sé ara, però el món del transport pagava un cànon a la Renfe. Perquè li feia competència.
Ah, mira, això no ho sabia.
Per compensar no ho sabia tampoc.
Sí. Jo tampoc.
A mi, a vegades això se fa per compensar els agravis o... Bueno, el que te cobrera tu, que te va tan bé, li donaria a este altre sector que no li va tan bé per a compensar.
A veure, a lo millor el cànon el recollia l'administració, però era el motiu era per fer la competència a la Renfe.
Ja, vale.
No sé.
Cànon de coincidència.
No, i el que parlava Alejandro de... Bueno, això que hem obert lo del meló de les eleccions i la desafecció. Ah. No sé, serà interessant veure també, perquè a nivell local les enquestes que se fan pues, bueno, són enquestes pues, a vegades una mica pues, te'n pots fiar o no, perquè clar, sí. no les monta ni de B40 ni Sigma 2, ni les monta... A veure si que te poden trucar i a ciutats grans...
Però
tal.
No les encerta ningú.
Però són tendències i s'aproximen...
No, però Albert, mira, és curiosíssim i m'ha agradat sempre l'enquesta que fan a pie de urna, que diuen.
Los 100 primeros votos.
Sí, se'n van allí, el primer que vota diu, tu a qui has votat? Va, que se quedarà entre nosaltres i tal. I aquell diu, pues el PP o el PSOE o el que siga, ¿vale? I pam, i s'apunta i tal. Mentirosos. Després resulta que no, és que no encerta ningú.
Però el
voto i és que se'n va un 50% de diferència.
Però és que ara és curiós, molta gent que votava a la dreta no dia que votava a la dreta per X o per B,
sí, però
ja
sí,
veus que no hi ha importància.
Bueno, el de l'esquerra dia el mateix.
Si vols l'esquerra. No, però hi havia una tendència de que la dreta...
La dreta amagava més...
Sí, hi havia més vot ocult de la dreta que de l'esquerra, com si la gent de l'esquerra estigués més... No vull que soni així raro, no? Com si la gent d'esquerra estigués més orgullosa de votar l'esquerra i la gent de dreta s'ho tingués que
amagar. Com un vot més solidari, un
vot... Però és que he vist l'ho vist, pareix que fos així,
el vot de la dreta té una mica la marca d'un vot més egoista.
Bueno,
penso jo.
Jo penso que no. No, jo penso que no.
El vot de l'esquerra és com a més...
Perquè
més
està més treballat, perquè no, jo crec que això és
i
una
això
ecologia...
Fa, això, per mi, explica de que el que deia l'Albert, de que és un vot més amagat. Més amagat.
Bueno, jo crec estudis, avui... els estudis que hi ha així demoscopis, bueno, electorals i tal... És que el vot de la dreta sempre està més mobilitzat, és un vot més fidel.
Sí.
És un vot més fidel.
Més fidel, sí,
en canvi,
sí, sí,
el de l'esquerra,
sí,
com diràs que sempre espera més dels governants i a vegades pues, no es pot contentar tots.
Defrauda més.
Claro, i també entre que ha estat més fraccionat, que ha defraudat més perquè està més esperant més. Clar, els governs d'esquerra com de dreta, jo, evidentment, intenten fer el millor possible segons el seu programa electoral.
Sí.
I, claro, però llavors l'esquerra diràs que és més exigent. I, per exemple, una corruptela, l'esquerra no la perdona quasi, en canvi la dreta pareix que la perdone, no? Este dia, per exemple, pues Carlos Fabra va anar a un event públic en Rajoy, me penso haver sentit, i bueno, entre Vítores i tal, no? Això a l'esquerra seria impensable, una persona com Fabra estigués públicament en un acte...
Us te dic una cosa, era la Sexta qui va fer un programa per intentar culpabilitzar, abans de tindre sentència condenatòria, el senyor Fabra. Fabra, parlem de don Carlos Fabra.
No, sí, que va ser president de la
Diputació. No parlem d'Alberto Fabra.
Sí, president de la Diputació.
I més ara que estem en eleccions no podem tampoc fer massa comentari al respecte, no? Sobre aquest altre Fabra. Però ho dic jo perquè entrevistant a gent al carrer i a don Carlos Fabra se li tenia molt de carinyo en castelló.
Aquí traien, a veure, tu traus aquí vols.
No, era gent del carrer, era gent del carrer.
Sí, però a veure, que això se li sonen aquí. A més, la Sexta és tu televisió d'izquierdas dirigida per una empresa de dretes, que també és curiós, perquè el mateix grup que té la Sexta té Antena 3, i tots sabem que Antena 3 sempre té un espectre ideològic més de dreta i la Sexta més d'esquerra, però l'AMO és un conglomerat econòmic clarament de dretes. És molt xocant, vull dir...
No ho sabia, no.
És així totalment. Perquè et penses que la Sexta Noche surt Elinda, que és un tio feixista...
Sortia. Bueno, és que ja, ara ja ha canviat.
Jo en la Sexta ja m'hi barallat bastant últimament i ja quasi que no m'ho miro.
Sortia.
Però també el Maruenda, pues, encara de la
Razón...
Però cuida,
evidentment que han d'haver... Perdó, deixa'm acabar.
No, jo t'he dit això.
Ha d'haver pluralitat una tele d'esquerres o de dretes, me dóna igual. Hi ha d'haver gent de tot l'espectre polític. El que no poden portar una persona com Inda que difama, que diu mentires a sabiendas. Això sí que no se pot permetre. Ara, portar un polític tant de dretes com d'esquerres que defensa la seva ideologia de la manera... Com Margallo, a l'Àgora de Hora 25 de la cadena SER, que fan els dilluns, surt Margallo del Partit Popular, Carmen Calvo del PSOE i Pablo Iglesias de Podemos. Fan una tertúlia molt bona. Margallo defensa a capa i espasa els seus arguments. I ho fa molt bé i m'encanta escoltar Margallo.
Que té molta cultura.
I molta cultura molta sapiència i defensa molt bé els seus arguments. I m'encanta escoltar un debat així. Tu creus que la Sexta Noche fent un debat així?
Però és que en tots els programes, siga la Sexta, siga Antena 3 o en qualsevol, tenen que nyaure una miqueta de tot. Tenim que hi haure gent més de proclive a la dreta, gent més proclive a la dreta, a l'esquerra, perdó, i ja està, i que siguin educats i tal. Si un se'n surt de mare que no sap ni estar expuestos i insulta i tal, targeta roja directa, i si no, groga, i a la segona groga...
És que el problema és que el van agarrar con el carrito de los helados que dia el José María García i el dicen ahí.
Però, a veure, no t'enganyes que els programes de televisió són espectacles.
Sí, audiència.
I en tot espectacle té que hi haurà un pallasso en tots els respectes als
jo
pallassos.
Penso...
Que no, és... que volem.
No, molt de respecte als pallassos.
Penso en un programa que era també de contingut polític que ningú s'ha posat a criticar aquest programa, a la clave.
Del Balbín.
Del Balbín.
En blanc i negre.
Ningú en blanc i negre.
Però allà està en tots. Ahí està.
Sí, sí, és que també estan
d'un color i de l'altre.
A la sexta noche...
En paritat, en número d'homes i en número de dones. El Balvin ja era paritat.
Però no t'equivoques, jo és que defenso la paritat de dreta i esquerra, d'això, és que no vull que se m'entenga malament. Jo el que vull és que la persona que porten sigui la persona que argumente les coses raonablement, no que s'invente coses i difeme.
Jo la paritat d'homes i dones no la defenso, eh? Per què? Per què han de posar 5 i 5? I si resulta que hi ha 7 dones molt més bones que aquests dos...
Pues està per llei.
Pues jo no
imagina,
estic d'acord, vale?
Però és que així...
Jo no estic d'acord
en
això.
En este país no es podia veure un pit d'una dona, a la tele ni a cap lloc. I de cop i volta, no un pit, los dos, i tot el que ve de darrere. No? És que aquí o no apleguem o on passem. I jo crec que s'han fet moltes lleis extremadament buscant massa eixa igualtat. Extremadament, perquè el que tu dius, perquè una empresa no pot estar portada només per dones perquè són millor les dones, a lo millor eixes dones concretes, que quatre homes més.
Bueno, però és que aquí hem de parlar de la discriminació positiva. I això se fa per a col·lectius que no estan representats adequadament, que estiguen més representats.
Ja ho entenc, però això no... A veure, se té que acabar. No pot ser.
Home, és que acabarà acabant-se, si em permeteu l'expressió. Quan ja estigui tot ja normalitzat, llavors ja suposo que ja se trencarà.
Però en els estats dels partits polítics té que hi haurà aquesta paritat.
Perquè no l'hi havia.
Posarem 5 homes i 5 dones, però després arriba una fira, com se vol. Jo recordo l'última fira que vaig anar, no recordo de què era, si era del moble o de no sé què, i a un mostrador d'una empresa que te posaven a una dona en poca roba, tipo tigressa, no van posar un home, una dona i un home. Paritat.
Jo preferiria la dona que l'home.
Jo preferiria l'home. Molta paritat, legislarem perquè siguin 5 homes i 5 dones, però a l'hora de vendre el producte resulta que te posen a una dona, o com vaig anar una vegada a un restaurant i estaven embaucant a un grup de l'Inserso, suposo que eren, per vendre'ls unes mantes que no sé què, que bueno... I què van posar? Pues a una dona que s'embolicava en la manta i que se traia la manta i anava en un biquini. Això és veritat. Només ho posarem 5 homes i 5 dones al Congrés, però després posarem a la dona... No, jo...
Home, però, mira, a l'Open de tenis de Madrid, que va guanyar el Alcaraz, van canviar los recoge pelotas que eren xiquets per modelos.
Sí, sí, sí.
I moltes crítiques que han hagut en aquesta actitud, no?
Claro,
sí.
No sé, és que diràs que repetim esquemes continuament de vendre producte a través de la imatge de la sexualització, no? De l'atracció sexual o estètica, no? Bueno, és el que ven, i també com la gent és el que compra i els que ho venen ho saben, doncs què fiquen?
Ho aprofiten.
Claro.
Vale.
Bueno,
vale.
És que de la culpa de qui ho anuncia o de qui ho compra.
Però jo no estic d'acord, clar. Pues jo, de un i de l'altre. A lo millor de un i de l'altre.
Jo soc romàntic i jo penso que la essència de la dona és la feminitat. Una dona que no és femenina, per mi no és dona.
No té res que veure el biquini per la feminitat.
Jo el biquini ja no vaig al biquini. Home, però
jo hi parlo de dones en biquini i lleugeretes.
Però si vaig a un estand
d'eixa fira... I tu has parlat d'ensenyar un pit o dos pits?
No, però això va ser quan la transició i ho he dit en un moment molt concret.
I ara estem bastant paregut, eh?
No, però me'n vaig a la fira esta i hi ha una xica allí venent, pues no sé si mantes o llençols, el que siga, i la xica està en plaeta, escolta, i damunt és femenina i... Pues preferixo comprar en ella que un xic. Jo què vols que te diga?
Encara que el producte siga pitjor.
No, el producte que siga el mateix.
No, jo que sigui el mateix, que posen a una dona en plan... Que una dona sigui la venedora i com té que parlar en clients, molt bé, però que la posen ja en plan d'atracció, no.
A veure, tot hi ha estudis sociològics i està clar que la gent que és més agraciada físicament sempre vendrà més i tindrà més èxit a la vida que una que no ho és. Sí. L'altra s'ho ha de currar més, això és veritat, i això no és cap secret. Sí, això ho sap tothom, ho sap la publicitat, ho saben els agents secretos a l'hora de conquistar els mandatres. Claro, és que això és...
Les Matajari de l'època.
La Matajari, pobra, que també té una història molt interessant, la Matajari.
Sí, 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 sí.
La doble espia, que pobra, va pagar el pato.
Sí, 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 és interessant.
Aquí vos podríem allargar en història de la Primera Guerra Mundial, que és apassionant, però... Vull dir que són productes. Mira, l'altre dia que parlàvem, Marita, jo que vam estar amb nosaltres, que parlàvem d'internet, de la publicitat, ara que parlem de la publicitat, no? Que quan algo és gratis, la mercaderia eres tu, no?
Sí.
I durant aquesta setmana, arran d'això que havia comentat en alguna amistat, no? Sobre si realment és així, no? I, perquè a vegades pareix que sí, a vegades que no. Està clar que nosaltres som productes, les grans tecnològiques, com Meta, que és la propietària de Facebook, del WhatsApp, d'Instagram, són productes. Si vos fixeu ara al WhatsApp, quan envies un WhatsApp, per almenys al WhatsApp Business, que és el que tinc jo d'empresa, te surt promocionar publicació i tal, a pagar. O sigui, a tot te miren que gastes, que gastes, que vols que esta foto se veiga més al teu Instagram. Paga perquè se veiga més.
Estem en consumir, una societat capitalista.
Claro, i què ven més? Pues los vídeos, los reels. Los reels de xiques que són guapes ahí ballant o una xica que no és tan guapa ballant. Pues fomenten que los vídeos de les xiques que són més guapes, que estan ballant, perquè tindran més visualitzacions, més rato davant de la pantalla, més impactes publicitaris, més poden facturar. Uh-huh. I al final som un producte tots.
Sí,
no, sí, sí, sí.
Jo repeteixo, jo crec que el que més m'agrada d'una dona és la seva feminitat. I la seva intel·ligència, lògicament. Perquè normalment, si solen ser intel·ligentes, solen ser femenines, perquè saben que la feminitat és una bona arma. És una bona arma d'atracció.
No té per què, jo crec.
Jo crec que sí, jo crec que sí. A l'hora de vendre, a l'hora de comprendre, a l'hora de fer de veure que te fa cas i després no te fa cas. Sí, sí, sí. En això la dona sempre ha sigut més intel·ligent.
Bueno, a la millor també un xic que és molt, molt feo i molt d'aquella manera, igual s'ha d'esforçar més per a avançar la vida, que una persona que ho té tan fàcil i també fa que la seva intel·ligència li condisca més, perquè la vida, no ens enganyem, és més important la constància que la intel·ligència.
Sí, però bé,
llavors una persona que no ho té tan fàcil s'esforçarà més i potser arribarà també lluny,
però
no ho tindrà tan fàcil.
Para quan si els veus pel carrer i el veus anar feo i ets però de collons, eh? I ella guapíssima al costat, el primer que penses, quants diners té que tindre este tio? Perquè per guapo no l'ha lligat. És que no ho sé, és una manera, a lo millor som roïns, almenys jo, de pensar-ho, però ostres, dius, ostres, on va? I
al
millor és un tio intel·ligent que només parlar, bueno, ja té fecund del cervell.
És que hi ha
no
gent que és que ara dins de tot això dels joves, llenguatge, estan los demisexuals, que s'enamoren de la persona, no del físic, i la persona pot ser home o dona, demisexual. O sigui, a tu t'agrada una persona demisexual, sí. El sapiosexual, que s'enamora de la intel·ligència de l'altre. Ara, a part de la intel·ligència, també t'ha de poner, no?, evidentment. Però n'hi ha molts de... Sí, ara podem agafar un diccionari i veurem de tots les noves maneres d'entendre l'amor. Sí, sí.
Són paraules que la RAE ho ha admès, ja són neologismes que s'han consolidat.
Pues, són neologismes que no sé si estan a la RAE, i si no estan, no, ho estaran.
És que no els havia sentit jo.
Sí, sí.
Mos van a tallar.
Sí.
O sigui que gràcies per acompanyar-nos i
a vosaltres per invitar-nos.
El magnífic debat que hem pogut escoltar, en este cas, esta tertúlia, en multitemes, ja que parleu
de
termes lingüístics.
Sí,
res, mos tallen.
I quasi tot improvisat.
Sí, tot improvisat.
És el millor que hi ha, la ràdio en directe, per a lo bé i per lo mal, però bueno, avui és per lo bé. Gràcies, Marita, Alejandro i Albert. Anem a veure què passa per Espanya i per al món. Són els dos en punt ara mateix. Adéu.